Y tienen así en mí a Luis Cabedo, él es del Il Porta, la página de Facebook dels Amics del Cris del Calvari, y va a parlamos de arts plásticas. Buen día, Luis.
Buen día, Susana, ¿cómo estén?
Pues molt bé, esperant a que vinguera el president del Cris de l'Hospital i en parlarà de Semana Santa.
Ay,
i jo ha traspapelat els guions i entonces dic, pues no, no era això el que...
Menos mal que en este barri de Cristos n'hi ha uns quants, i sempre t'ha vingut bé que passara per així.
Vaya que sí, jo dic, mira, dona compte, però en realitat era que Luis Cabedo, ¿vale?, que porta la pàgina de Facebook, ve a parlar-me de les arts plàstiques, ¿vale?, i és el que porta la pàgina de Facebook dels Amics del Crist del Calvari. Aclarit això?
Ya está claro, ya tranquila.
Endavant.
Yo creo que el trasfondo de la Che lo que vol sentir es el romance y la historieta y dona igual que le conte. Pues en sí, voy a contarte les arts plàstiques, una relació de un dibuix, de un quadre i de un mural que té d'alguna manera el centre de l'atenció del poble de Villarreal. I primerament, pues, vull contar-te la història del dibuix, que aunque un dibuix que té que veure en el nostre poble, no? pues té que veure la seva antiguitat i la seva transcendència. I a mi molta gent desconeix que existís. Per això avui, Susana, vaig a contar-te la història d'un dibuix que està molt relacionat en el nostre poble. De fet, plasma un lloc molt emblemàtic de la nostra localitat. I que si tinguérem el desig d'anar a veure'l, tindríem que desplaçar-nos al continent americà, concretament als Estats Units, exactament a 6.800 quilòmetres d'on ens trobem ara. Detroit. Detroit és la ciutat més poblada de l'estat de Michigan i on es troba l'Institut d'Arts de Detroit, un dels museus més grans dels Estats Units. L'Institut d'Arts de Detroit, més conegut com DIA, que són les inicials d'este museu en llengua anglesa, es troba al centre cultural de Detroit, a uns 3 quilòmetres del nord de Downtown. Este museu té exposades al públic més de 65.000 obres. Entre totes elles, pues allí trobaríem un dibuix de l'ermita de la Mare de Déu de Gràcia, el qual és considerat el més antic de tots els que coneixem fins ara. Te preguntarà, Susana, com ha pogut anar a posar a parar allí un dibuix als Estats Units de la Mare de Déu de Gràcia. Pues bé,
em dona moltíssima curiositat.
Pues sí, l'any 2020 la galeria Nicolás Cortés, que té sede a Madrid, el va vendre algun dels dibuixos del pintor Juan Conchillos Falco, que ara després te contaré qui és, al Museu de Detroit. I esta és la curiositat per la que va anar a parar a Amèrica el dibuix de la nostra ermita. Però és que a més te contaré que també hi ha un altre dibuix d'un altre lloc emblemàtic per als castellonens, com és de la nostra capital, que després també te contaré. Estic segur, Susana, que voldràs saber més d'aquest dibuix.
Clar.
Pues te conte. Antonio Palomino era un de tants pintors que treballaven per al rei Carles II. Junt a un gran amic d'ell, com era Juan Conchillos, conegut sobretot per el seu extraordinari dot per al dibuix, van estar els dos disfrutant del nostre poble un parell de vegades. De fet, hi ha referència d'aquestes visites a l'any 1696 i 1699. De les dues visites que tenim constància que van realitzar al nostre poble, Juan Conchillos va aprofitar per plasmar dos dels dibuixos avui considerats com els primers que se van realitzar al nostre paratge per excel·lència, com és el de la Mare de Déu de Gràcia. Gràcies a la digitalització dels fons de biblioteques i museus, avui en dia podem gaudir de dos dibuixos d'esta gran artista. De fet, vos passaré les imatges per a que pugueu penjar-les al vostre Facebook i que la gent que està sentint-nos puguen disfrutar d'elles també. El primer dibuix és el que va plasmar sobre l'ermita de la Mare de Déu de Gràcia, que, com ja havia dit al principi, l'original es troba a l'Institut d'Arts de Detroit. i l'altre que va realitzar tractava sobre la sud del riu Millars, i que l'original està depositat al Museu de Belles Arts de València. Este sí que podem anar,
el tenim proper,
podem agarrar el trenet i arribamos en un moment. Les il·lustracions estan datades amb precisió almenys en els mesos de setembre, tant de l'any 1696 com 1699, per la qual cosa, com ja havíem dit antes, és la imatge de l'ermita més antiga de totes les que coneixem fins ara. De fet, en el mateix dibuix té impresa la fecha de quan es va realitzar. Concretament va ser un 29 de setembre de l'any 1699, i això ja fa 324 anys. I el segon dibuix de Juan Conchillos, com ja hem dit, és el lassut de la Millars, que va ser dibuixat 3 anys abans. I també, pues, com tenia, este també té 327 anys. Per cert, Susana, també tenim constància d'un altre dibuix de Juan Conchillos Falcó, sí, que també el va adquirir el Museu de Detroit. I és el que li va fer al santuari de la Basílica de la Nostra Senyora del Lledó de Castelló, en el que també consta que el va realitzar el mateix any 1699, que quasi que te diria que el va realitzar el mateix dia, perquè me veig que algú el deguera de fer per el matí i l'altre per la vespre. Lo que ja no puc afirmar, si també podria ser considerat el més antic que hi ha allí realitzat de la famosa basílica. Ho dic, Susana, perquè la Basílica del Lledó ja hi ha constància d'ella l'any 1375, en un document del Consell Municipal de la Vila. El dibuix té moltes coses en comú a l'actual Basílica del Lledó, pese a que esta basílica ha tingut diverses reformes al llarg de la història. Per exemple, l'actual basílica se va construir a finals del segle XVII, sobre els restos de temples que van haver antes. Este és el motiu per el que se conserven elements decoratius de diferents estils artístics. Per exemple, la porta renacentista se va construir a l'any 1572, que avui en dia segueix sent l'entrada a la iglesia. D'ahí la gran resemblança del dibuix a l'actual basílica. Pues esta és la història de dibuixos que quasi que se consideren els més antics que tenen relació en la nostra localitat i que malogradament menys ho podem disfrutar per internet perquè físicament no però, tenim accés, a excepció del de València.
Claro, el fet de que estiga allà una imatge que la tenim nosaltres gravats en la retina. El que passa és que després, al veure la foto, veurem la diferència que n'hi ha entre el que nosaltres estem veient i el que se va dibuixar en aquell moment.
El que desconegues si esta subhasta en el seu dia o l'Ajuntament no va estar avispat, no? Ho dic jo perquè que millor puesto pa estar que quasi en Villarreal, al Museu Polo, no?
No, però normalment quantes coses per entonces no tindre o no estar ben gestionades legalment se n'han anat fora, de quants puestos?
Sí. Jo te dic jo que la subhastaren i que anara a parar allà algun trasfondo n'hi haurà o algú tenia... Des de llavors este pintor diuen que moltes obres d'ell se van cremar quan la Guerra Civil i tal, o sigui, millor... Això que passa, que se va traspapelando d'aquí pa allà.
Quanta cultura se perd.
Pues canviant de tema, o millor dir, de quadros, avui, Susana, com estem parlant de dibuixos, voldria contar-te la història d'un altre quadre, que té com a protagonista a Sant Pasqual. I que té una curiosa història que té, a lo millor, molta gent tampoc coneix. Pues este quadre mos tenim que situar el dia que va morir Sant Pasqual. Pues resulta que quan estava a punt de morir Sant Pasqual no se trobava allí present el custodi del convent. Per lo que Fray Juan Ximénez se va enfadar molt, i el motiu no era un altre que els que estaven allí al costat del sant no se els haguera ocorrit cridar a un pintor perquè immortalitzasse la figura del sant, per la qual cosa ell va optar a fer-li un retrat literari, el qual va descriure aixina, o sigui, ell... anava descifrant com era Sant Pasqual.
Sí, sí, sí. Anava descrivint-lo, si tenia la cara redona, el color dels ulls...
De fet, ho va sintetitzar d'esta manera. Va ser el Sant Pasqual d'estatura mitjana, molt ben fet i proporcionat a tots els seus membres. De rostre no molt agraciat, o sigui, tirant el lletget, pobret, més bé diria graciós, agradable i alegre. La front la tenia redona i amb entrades molt altes, que venien a fer una punta de cabell sobre el mateix front, amb algunes arrugues, en concret dos o tres. Sant Pasqual estava un poquet calvo. Els ulls són de color blau i xicotets, enfonsats, alegres i vius, més reposats i honestos. els pàrpados arrugats i amb les pestanyes negres pareix que li portava alcoholades. I així suplia la xicotet que era. Les celles arquejades, res de sutils, el nas alt, xicotet i ben proporcionat. La boca mitjana amb una cicatriu que té baix el llavi tenia cap a la barba, que li estirava un poquet el llavi, de manera que no l'afegia, però abans li feia semblar que sempre anaven rient-se. Les orelles mitjanes, les galtes roxetes, moreno de color, més viu i molt temperat. El coll, que era grosset, tenia una o dues arrugues. La barba era poc poblada i entresana. Les seues mans i els seus peus eren molt proporcionats, encara que plens de callos, dels treballs corporals i de caminar descalç. Va ser de carns plenes ben apretades, ja que estava grosset, macisó. Va tenir força i verdadera salut fins a 5 o 6 anys abans de la seua mort. Confia en Déu que, junt a un bon pintor, algú d'ixos que el van conèixer i el tenien estampat a l'ànima, hem de fer-li un retrat que si li semblasse molt.
Claro.
Pues bé, pues, algú el va escoltar i li va fer cas i agarrant totes les descripcions
les
que
dades.
Va escriure en este d'açons, se li va fer un quadre, el qual avui en dia està a la sacristia de la parròquia de Torrehermosa, al poble on va néixer.
Ah.
I casualment aquesta imatge se pot dir que és la més real.
La que més s'assemeja, no?
De tots els dibuixos que se li han dedicat al sant, que més físicament se li pareix a ell.
En el moment en què estàs parlant, jo crec que tot el món que ha vist un quadre de Sant Pasqual ha volgut comparar-lo. I clar, n'hi havia dades que com que no ens quadraven, no? Jo de que estigui un poc grosset, a mi no me quadrava. I després, tampoc que tinguera el nas tan proporcionat, perquè és el quadre que jo he vist, no el té tan proporcionat. I després, el que jo em remetisc al quadre que n'hi ha a l'Església Major, que jo crec que d'ací de la ciutat de Vila-real, que mos fijem, no? Les entraes, sí. Clar, el quadre de Sant Pasqual és un sant molt venerat ací, i tot el món tenim una imatge d'ell feta.
Claro.
O sigui, que està en Torrehermosa, no? El quadre...
En Torrehermosa. De totes maneres, tant el quadre este com el dibuix del pintor anterior, t'ho passaré perquè ho fiqueu també al Facebook i la gent sàpiga. A mi este quadre segurament igual està per ací, també, però l'original, diguem que està allí. L'original que està en Torrehermosa. I ja ficats ja...
En matèria, d'arte.
Ja, seguint en l'arte, ja, pues anem a lo grande, ja, els murals. Murals que...
Que pròximament en pintaran així un, en això de les arts escèniques. No,
sí, la mostra TES, que crec que es diu, que cada any pues, van ampliant...
Que jo ara em fije més, perquè n'hi ha una que és una dona i dos xiquetes, que està, no sé com se diu el carrer, però està per les piscines cobertes.
Sí, sí.
I una altra que està al passeig on posen el mercat, a l'avenida, que no sé si quin dels dos. Crec que només en tenim dos, no en tenim
no,
res.
No, n'hi ha molt més, n'hi ha almenys a d'avui. De fet, n'hi ha un que està nadant, crec, en un centre d'estos de salut mental, potser?
Sí, sí.
Que, o una piscina, sí. No sé què n'hi ha. Que és,
no, és un,
si fora un,
és un nadador
sí.
Que en el cap és com que el cafa de barca,
sí.
N'hi ha persones pujades, veus? Tres. I han localitzat.
No, i és que ara m'has pillat sense la xuleta, tinc que dir-lo, però... En este poble poden haver estat 8 murals.
Sí, però per exemple, dels que mos recordem, pues el de esta senyora amb les dos filles d'esta època plasmà.
Sí.
El...
La de la taronja, uns que estan com si fos l'última cena.
Ah, sí, també, també.
Davant del col·latge de... Que per que sigui una dona i tota la família, tots tenen una taronja.
Que volien representar la taronja.
Sí, tots aquests murals tenen una denúncia social.
Un trasfondo.
Sí.
I després està el jutge que no té cap.
Sí, que casualment d'aquest és el que vull parlar.
Pues vinga.
Perquè este mural de Iuro... per això, per acabar, Susana, ja que parlem de dibuixos i quadres, no podem deixar de parlar dels murals. Vila-real en els últims anys ha anat potenciant este art urbà en diferents carrers del nostre municipi. Però vull centrar-me en un que molta gent, estic segur, l'haurà vist més d'una volta i no sap de la seva repercussió mundial que va tindre l'any 2018. és un juez en la seva toga, en les mans entreposades, una mà damunt de l'altra, però sense cap, sense cap, perquè el mateix edifici no dona temps al cap, però jo crec que...
Però és ideal, és ideal, sí. Perquè al final allò de que la justícia és sorda, cega...
Muy bien, entonces no, no dona a reflejar qui és el que porta la toga en este cas, no? Pues la Street Arts United Station, o sea, tu veus que l'inglès segueix pronunciant lo que dona por, és una comunitat d'art urbà que creu en el poder de l'art públic. I gràcies a la seva dedicació i entusiasme porten aquest art a nivell mundial. La seva seu es troba a la ciutat de Boston, als Estats Units. I des d'allà organitzen tota mena de projectes relacionats amb la street art i donen a conèixer artistes locals e internacionals que han contribuït a l'escena de l'art al carrer. Un dels objectius principals és recolzar i construir comunitats d'artistes dins d'aquest sector artístic. Això aconsegueix gràcies al contingut i publicacions de la seva pàgina web i xarxes socials, on els seus seguidors poden interactuar i mantenir-se informats de les darreres novetats que succeeixen dins del món de l'art urbà. Street Art United Station es caracteritza per la seva implicació en projectes que giren al voltant de temàtiques amb missatge molt potent com la injustícia, la pobresa, la violència, el racisme o el mig ambient. Pues resulta que este mural en concret del que estem parlant, de Art Urbà de Villarreal, el que porta per nom Patriarcat i cuya obra perteneix a l'artista argentina Iuro, figura en la llista dels 10 més impactants del món a l'any 2018, que va elaborar esta prestigiosa pàgina. Esta obra, per si algú no sap de les que estem parlant, se situa a la paret d'una casa al carrer Cardenal Tarancón, o sea, que el que va al mercat en dissabte segurament l'haurà vist fijo, vamos. La qual va construir la peça clau de la mostra TES, patrocinat per l'Ajuntament de Villarreal i amb Pasqual Arnal com a director. Iuro, la seva creadora, és una dona que no cessa en el seu afany per continuar denunciant les injustícies que segueixen afectant a les dones. Concretament, en esta pàgina podem llegir l'explicació d'esta obra en la qual mos relata lo següent. En Espanya, 5 jóvenes pandilleros violaron a una joven de 18 años y fueron condenados a prisión. Aunque la sentencia los declaró culpables de abuso sexual, según el juez no hubo violación porque no percibieron violencia ni intimidación.
Ala.
El tribunal se negó a condenarlos por agresión sexual y, en cambio, optó por el más mínimo tipo de abuso sexual criminal. Con la desigualdad que las mujeres han padecido durante décadas, no había un mejor momento para que el artista aprovechara la oportunidad en TES 2018 para difundir este tema como en su patriarcado. Está claro, Susana, que se refería al cas de la manada, que es el nom pel qual es va conèixer els successos relacionats amb un cas de violència de violació a Pamplona, la matinada del 7 de juliol de l'any 2017, durant les festes de Sant Fermín. Com tot el món ja sap, tratava d'un grup de 5 homes que van violar a una jove de 18 anys en un portal al centre de la capital navarresa. La víctima va denunciar els agressors per violació. El cas, que es va considerar en 2 tribunals de Navarra, l'Audiència Provincial i Tribunal Superior de Navarra, com a abús sexual, va tenir una important cobertura mediàtica i en xarxes socials, el qual va aconseguir mobilitzar a una gran part de la població espanyola que es va manifestar en desacord amb aquestes sentències. El cas va ser finalment revisat i sentenciat per el Tribunal Suprem, que ho va considerar una violació. Pues tinc que dir-te, Susana, que gràcies a esta obra de Villarreal, aquell any va entrar en el top 10 dels millors murals que compartien protagonisme, entre altres, en un que hi ha en la ciutat, en un municipi de León, que se diu Bañeza, que no sé de què tratarà el mural este, i un dels seus murals també entre els més importants, així com un que va haver a Sumatra, a la Índia, a Nova York, a Atenas, a Ferrera, a Itàlia, a Suïssa, a Manchester, a Gran Bretanya, i a Teheran, Iran. Pues en aquestes capitals importants d'arreu del món. Este troba el poble de Banyeza i el nostre municipi Villarreal, com que teníem 10 dels murals més impactants i que la gent no tenia que deixar de perdre'ls per anar a veure'ls. Per aixina que si n'hi ha molta gent que avui dia passava i no feia molt de cas perquè sàpia el trasfondo i l'argumentació d'aquest mural que podem gaudir tots avui en dia, hasta que el sol, la ploguda i el que més altres tasso mediambientals el carrer que
se l'emporten. Pues Luis Cabedó, creador de la pàgina de Facebook dels Amics del Crist del Calvari, moltes gràcies per haver vingut.
Pues moltes gràcies i hasta la pròxima.
Gràcies.